Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar serà la capital de la cultura catalana l'any 2023. La candidatura presentada per Lloret de Mar s'articularà al voltant de quatre eixos: medi ambient, interculturalitat, igualtat de gènere i turisme. En aquest sentit, es crearan 6 itineraris per donar a conèixer la cultura de Lloret en funció dels interessos de cada persona. La candidatura de Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana ha rebut prop d'un centenar d'adhesions entre associacions de tot tipus, empreses, gremis, particulars, institucions i fins i tot entitats de fora de Lloret. Des de la Fundació Sergi Estimem Lloret, passant per la colla Welcome and Friends, el Xinoxano, els Sketchers, Amargura Cultura o veïns il·lustres com Xavier Albertí, Toni Bach o Fermí Reixac. D'aquí uns minuts en parlarem d'aquesta candidatura i entrevistarem l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. Recordem que Lloret havia presentat candidatura pel 2022, però finalment el 2022 serà capital de la cultura catalana Igualada i Lloret ho serà el 2023. En parlarem, com diem, al Bon Dia, Bona Hora d'avui, ja dimecres 4 de març. I què més explicarem al programa d'avui? Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs que avui fa 70 setmanes que un grup de lloretencs es troba cada dimecres, sense excepció, per reclamar la llibertat dels polítics que són a la presó o bé a l'exili. Ens en farem ressò. També que el Team Albino organitza aquest diumenge, per segon any, la cursa d'obstacles Unim Forces a motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març. En parlarem amb Albino Orquera, un dels organitzadors. A la segona part donarem el resultat del partit d'ahir amb el Club Hoquei Lloret i explicarem que la Sansi organitza aquest diumenge un entrenament obert per preparar la trail que se celebra el dia 22 de març. També parlarem amb Toni Gomila, que és protagonista de l'obra Rostoll Cremat, una crítica a l'explotació turística de la Mallorca actual, que es representa aquest divendres al teatre. I acabarem amb la presentació de la revista La dona dels nassos. Serà aquest dissabte a la biblioteca. En parlarem amb un dels directors, el lloretenc Guillem Pailez.
Doncs tot això és el que ens ha de portar el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Dimecres 4 de març fins a les 9 del matí, com sempre, ja sabeu que ho complementarem amb la informació meteorològica, tots els detalls de la previsió del temps i també el repàs de l'actualitat general. Comencem, doncs, un Bon Dia, Bona Hora amb Rosa Giral i Moisès García a la producció, com és habitual, i qui ens encarreguem de posar veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon Dia, Bona Hora.
Doncs el que fem ara és donar pas a la crònica del temps d'en Miquel Bernis, perquè volem saber com es presenta la jornada i també els propers dies, fixant-nos evidentment també en el cap de setmana. Miquel, què ens expliques? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà un dia una mica més suau que l'anterior i amb menys vent, sobretot. Esperem que el pas d'un enfront torni a enterbolir el cel, el mantingui mig ennuvolat en alguns moments, però la sensació tèrmica serà més alta que ahir al migdia, amb menys vent i amb temperatures lleugerament més altes. De fet, de cara a demà esperem el dia més suau de la setmana, pel que fa a temperatures, si més no, perquè el vent de Garbí reapareixerà aquest dijous i, tot i que la temperatura pugi més, també reforçarà més la sensació de fred el vent amb cops de 40-50 km per hora al migdia d'aquest dijous. Tot plegat ens portarà un front més actiu que farà que durant la tarda de dijous i el divendres el temps sigui força més insegur i apareguin ruixats intermitents en diferents comarques de Girona. També probablement a la selva marítima hi arribarà a ploure, tot i que sembla més probable que ho faci divendres que no pas de cara a dijous. Pluges que difícilment seran molt abundants, però que sí que podrien ser com a mínim destacables i deixar al voltant de 4, 5 o fins a 10 litres per metre quadrat en alguns casos. De cara al cap de setmana el temps tornarà a ser més tranquil pel que fa a l'estat del cel i les pujades i baixades de temperatura seran notables aquests pròxims dies. De cara al cap de setmana tornarà un ambient més hivernal, altre cop amb fins i tot glaçades en alguns sectors interiors de la selva i d'altres comarques de Girona i temperatures al migdia bastant més frenades. De fet, divendres el termòmetre amb prou feina passarà dels 11 a 12 graus. En canvi, la setmana vinent sembla que tornarà clarament l'ambient primaveral, de manera que aquesta situació de fred més d'hivern que tindrem entre divendres i el cap de setmana tornarà a ser més aviat curta.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I el que fem ara és fixar-nos en la situació actual aquí a Lloret. L'estació meteorològica de Protecció Civil al barri del Rieral marca 5 graus, la humitat al 95%, mentre que el nostre termòmetre aquí al centre, al carrer Sant Pere, marca 7 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Passem ara pel quiosc. Quan són les 8 i 6 del matí, mirem què diuen les portades en aquest dimecres 4 de març, i el Diari de Girona i el Punt Avui mostren la mateixa imatge, que és de l'agència EFE, en què s'hi veu Oriol Junqueras ahir, que va ser rebut amb aplaudiments a la Universitat de Vic, al campus de Manresa de la Universitat de Vic. I és que Junqueras ha sortit de la presó per fer classes en aquest campus. L'exvicepresident, com dèiem, va ser rebut amb aplaudiments, és el que expliquen el Diari de Girona i el Punt Avui, respectivament. D'altra banda, el Punt Avui destaca un titular en color lila i diu: "Només sí és sí". La nova llei de llibertat sexual fixa el consentiment amb actes concloents i inequívocs. Preveu l'enduriment del Codi Penal pel delicte de violació i inclou l'arrest per l'assetjament al carrer. També diu que les dones només ocupen el 35% de càrrecs directius. Temes que van sortint a la llum, que es van posant sobre la taula aquests dies, coincidint amb el 8 de març, la commemoració del Dia de la Dona. D'altra banda, també llegim a la portada del Punt Avui que el CRUSCAT rep 60.000 visites l'any. El gabinet RCR Arquitectes ha remodelat els miradors de les graderes del volcà. I també en plana política, nou revés de la justícia europea per l'extradició de Valtònyc. L'euroordre contra el cantant és irregular. En un altre ordre de qüestions, el Punt Avui publica que Incatis SL compra la marca Fòrum Gastronòmic. També se'n fa ressò el Diari de Girona, que explica que l'empresa de Matamala passa d'expulsada a organitzadora única del Fòrum Gastronòmic. Una altra notícia compartida és que un valencià és el primer mort pel coronavirus a l'Estat. Un home va morir pel coronavirus el 13 de febrer a València. I encara en el Punt Avui llegim que hi ha joves extutelats que denuncien traves a l'hora de buscar feina. I pel que fa al Diari de Girona, a banda dels titulars ja comentats, també llegim que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, vol blindar el pla de Domeny pel Trueta prohibint nous habitatges. Un conductor fuig després d'atropellar greument un home a la Nacional 2 a Capmany. Els jutges, i aquesta és una de les notícies destacades de la jornada, podran anul·lar hipoteques amb IRPH si les veuen abusives. Ahir es va fer la sentència al respecte, la sentència europea. A Canet d'Adri estimen en 124.000 euros els danys del sostre del pavelló, i en plana esportiva, Sanitat recomana que l'Uni Girona-Venècia es jugui a porta tancada.
Doncs la resta de titulars de la jornada a la premsa escrita es fixen sobretot amb el coronavirus. El País avui destaca que València registra la primera mort a Espanya amb coronavirus. El Periódico diu arrestos i multes per als assetjadors del carrer. La Razón torna al tema principal. La víctima 1 d'Espanya posa en escac els protocols. El Diari Ara, la primera víctima per Covid-19 a Espanya va morir fa 20 anys. L'ABC diu que Junqueras s'uneix al club dels indultats, mentre que El Mundo titula que ministres del PSOE esclaten contra Iglesias. La Vanguardia, però, també fa referència al tema principal de la jornada: ofensiva per evitar el contagi entre metges i portes tancades al futbol.
Doncs sobre aquest tema, el coronavirus, que és protagonista aquests dies, dir que sobre el primer cas de mort a l'Estat espanyol, ho expliquem, no és un cas nou, sinó que és un home que tenia pneumònia i que va morir el 13 de febrer.
El coronavirus s'ha detectat després del canvi de criteri sobre els casos que el Ministeri va anunciar el 27 de febrer i que demanava fer una segona anàlisi als diagnosticats per pneumònia d'origen desconegut.
Per combatre l'impacte econòmic del coronavirus, la FED, la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit abaixar els tipus d'interès.
És la primera vegada que la Fed adopta una decisió d'emergència d'aquesta magnitud des de la crisi financera del 2008.
I canviem ara de tema. Ja hem vist que Oriol Junqueras va sortir de la presó per fer classes a la universitat, però també hem de remarcar que el Tribunal de Luxemburg ha rebutjat que el líder d'Esquerra Republicana faci d'eurodiputat mentre resol el cas.
Aquest organisme judicial de primera instància ha desestimat les mesures cautelars que va demanar l'exvicepresident.
Toni Soler, Jair Domínguez i Magí García, per la seva banda, estan imputats pel gag sobre els Mossos d'Esquadra.
Recordem que els tres humoristes del programa de TV3 Està Passant van fer broma comparant els cossos de seguretat amb gossos en els dies posteriors a la sentència del procés.
Els jutges podran obligar les parelles a fer mediació pel divorci i la custòdia dels fills.
Resoldre un litigi familiar al jutjat pot allargar-se 2 anys, mentre que la mediació ho podria reduir a 2 mesos.
D'altra banda, les residències de persones grans hauran de tenir almenys 2 professionals a la nit.
La nova normativa posa en alerta les residències petites, que ara necessitaran una persona més.
El Pritzker 2020, el Premi Nobel de l'Arquitectura, l'han guanyat les arquitectes irlandeses Yvonne Farrell i Shelley McNamara.
Fundadores del despatx Grafton Architects, són el primer equip de dones que guanya aquest premi en els 40 anys d'història del guardó.
En plana esportiva, immersos en la crisi del coronavirus i veient que aquests dies no paren de cancel·lar-se esdeveniments arreu del món, hem de dir que, de moment, el COI, el Comitè Olímpic Internacional, manté les dates previstes pels Jocs de Tòquio d'aquest estiu.
Per tant, si no hi ha canvis, les Olimpíades seran el 24 de juliol fins al 9 d'agost.
I també en plana esportiva, en un altre ordre de qüestions ben diferent, el Club Patí Vic entra en concurs de creditors.
Moment crític per a l'entitat osonenca, amb uns 2 milions d'euros de deute que quedarà en mans d'un administrador concursal.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat quan el rellotge marca les 8 i 12.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva i, a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança
mudança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Carnaval de la Costa Brabassut. Vine a la traca final amb la ressaca de Tossa. Benvinguts a l'espectacle. Carnaval de la Costa Brabassut.
Carnaval de la Costa Brabassut.
Més info a tossademar.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i després d'haver fet aquesta breu pausa, comencem a explicar-vos els temes que ja us hem presentat en portada. Benvinguts i benvingudes si us acabeu d'enganxar al nostre programa. Lloret de Mar, aquest és el nostre tema del dia, serà la capital de la cultura catalana l'any 2023. A més, també s'ha fet oficial que Igualada serà la capital de l'any 2022. Recordem que totes dues ciutats havien presentat candidatura pel 2022, finalment Igualada serà el 2022, però Lloret el 2023. El president de l'organització Capital Cultura Catalana, Xavier Tudela, valora de manera molt positiva la candidatura presentada per Lloret i destaca que s'articularà en quatre eixos principals: medi ambient, interculturalitat, igualtat de gènere i turisme.
Em va ser una sorpresa molt agradable veure que volien, que vol, que es voldrà, que es desenvoluparà Lloret 2023 amb quatre eixos diferents, tots els quals són molt potents, com per exemple el medi ambient, la interculturalitat, la igualtat de gènere i el turisme. Potser des de fora de Lloret molta gent té la visió de que Lloret és només sol i platja, però òbviament vosaltres, els ciutadans i ciutadanes de Lloret, que coneixeu perfectament la vostra ciutat, sabeu que no és així.
La candidatura del Lloret de Mar, en aquest sentit, volem dir, es crearan 6 itineraris per donar a conèixer la cultura de Lloret en funció dels interessos de cada persona. Són arts escèniques i música, història i patrimoni, tradicions, festes i cultura popular, fotografia, arts plàstiques i visuals, interculturalitat i llengua i literatura. Tudela assenyala que les diferents iniciatives serviran per donar cabuda a tots els veïns de la vila i que també serà molt atractiu pels visitants.
Tenim 2 anys, aproximadament, per preparar a nivell pràctic tot allò que s'ha presentat a nivell teòric, i estic convençut, per tot el que he vist fins ara, que Lloret podrà fer una gran capital de la cultura catalana, una capitalitat que servirà en primer lloc pels lloretencs i lloretenques, en segon lloc pel conjunt de l'àmbit lingüístic i cultural català, i en tercer lloc, i molt important, pels milers i milers de turistes que cada any visiten la vostra ciutat.
La candidatura de Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana ha rebut prop d'un centenar d'adhesions entre associacions de tot tipus, empreses, gremis, particulars, institucions i fins i tot entitats de fora de la vila. Des de la Fundació Sergi, Estimem Lloret, passant per la colla Welcome and Friends, el Xinoxano, els Sketchers, Amargura Cultura o veïns il·lustres com Xavier Albertí, Toni Bach o Fermí Reixac. Publicarem el llistat sencer a la pàgina web de la ràdio. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Cristian Fernández, es mostra molt satisfet pel suport que ha rebut la candidatura i destaca que és una gran oportunitat per Lloret.
Estem realment contents. Per nosaltres és una gran notícia perquè suposa que serem la 20a capital cultural catalana de totes les que s'han organitzat i, per tant, doncs, amb l'esforç que s'ha treballat conjuntament des de l'administració i les associacions i les entitats i les persones que ens han donat recolzament en això, doncs és la recompensa a la gran feina que s'ha fet durant els mesos previs de preparació de la candidatura i, per tant, torno a dir-ho, molt, molt contents de ser-ho.
La capital de la cultura catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català i té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes. A més, també vol incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a capital de la cultura catalana tant a l'interior com a l'exterior. Lloret serà el 20è municipi en tenir aquesta condició el 2023. El primer va ser Banyoles l'any 2004. Per exemple, l'any passat va ser Cervera i aquest 2020 és el Vendrell. Pel 2021 serà Tortosa i pel 2022, com ja hem anunciat, Igualada. Doncs el que fem al Bon Dia, Bona Hora d'avui és valorar-ho amb l'alcalde Jaume Dolçat. Aquí tenim el telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es valora que Lloret sigui capital de la cultura catalana finalment pel 2023?
Doncs la veritat és que és una gran, gran notícia. Agrair a totes les persones que han sigut capaces, doncs, o que ens han ajudat, doncs, a teixir aquesta candidatura. Teníem un contrincant molt, molt dur, com és el cas d'Igualada, no? En què, en principi, allò que estava per decidir era qui era la capital de la cultura catalana el 2022. I pel que sabem, o pel que ens ha pogut arribar, doncs Igualada ja portava molt de temps treballant aquesta candidatura i treballant aquesta idea. Però davant de la boníssima proposta que feia Lloret de Mar envers a quatre eixos, que els heu dit molt bé, la sostenibilitat, la igualtat, la multiculturalitat i també el turisme, doncs el jurat que decideix qui ha de ser la capital de la cultura catalana, doncs ha decidit, doncs, també fallar per al 2023, cosa que no estava prevista, i per tant, doncs, gaudirem, doncs, aquesta capitalitat de la cultura catalana l'any 2023, tenint un any més per poder-ho preparar, i per tant crec que és una boníssima proposta que ens fan i per tant l'entomem amb tota la il·lusió del món.
Ho ha comentat ara mateix i també sentíem a Xavier Tudela com a president de l'organització Capital Cultura Catalana, que ho destacava molt, el fet que la candidatura de Lloret s'articuli en quatre eixos. Expliqui'ns una mica per què s'ha decidit articular-la en aquests eixos.
Home, el que vam intentar és relatar i destacar allò que som bons. I, òbviament, hi ha dos factors que sobresurten sobre la resta. Un és la multiculturalitat, entenent, doncs, que Catalunya és un país multicultural, però poques ciutats en tot el país poden competir amb la multiculturalitat de Lloret. Nosaltres tenim ciutadans de més de 100 nacionalitats diferents i, per tant, això enriqueix moltíssim culturalment la ciutat. Per tant, aquest era un eix fonamental. El de la sostenibilitat, doncs, no cal dir-ho, doncs, que estem en un món en què tot vira cap a la sostenibilitat i cap a aquest equilibri entre natura i economia i, per tant, i benestar. I, òbviament, la igualtat en els temps que corren, no volíem, doncs, que quedés enrere cap persona i molt menys per raó de gènere. Pel que té a veure amb el factor turístic, no cal dir que també ha pesat molt sobre el jurat, doncs, aquesta capacitat que tindrà Lloret, doncs, de multiplicar i de projectar la cultura catalana amb tota la quantitat de visitants, amb aquest més de milió, aquest milió i mig de visitants que ens visita anualment, i per tant ens comentaven que era una gran oportunitat també per ells, doncs, per la gent del jurat, doncs, o per la gent que gestiona la capitalitat de la cultura catalana, doncs, poder projectar la cultura catalana a tota Europa amb un vehicle com en aquest cas és Lloret de Mar.
Doncs entenem que s'espera amb ganes aquesta candidatura des d'ara fins al 2023, si seguirà treballant?
Sí, per suposat. Nosaltres amb el dossier que presentàvem, en el dossier explicàvem una mica tot allò que tant les entitats lloretenques, que són moltíssimes i variades, però també l'Ajuntament, doncs ja fem, tot aquell patrimoni cultural que gestionem, tots aquests equipaments culturals fantàstics que tenim, tot aquest teixit associatiu que fa moltíssima, una ingent quantitat d'activitat cultural, però a la vegada, òbviament, de cares al 2023 ho volem reforçar amb nous actes, amb noves propostes, i per tant el que ens dona és un temps de marge, doncs, per poder treballar ja no la candidatura, sinó pròpiament, doncs, el 2023 la capitalitat. I per tant, doncs, el que sí que sabem és que prepararem una bateria extra de propostes.
I, alcalde, contents, no?, per aquest centenar d'adhesions que ha tingut la candidatura?
La veritat és que no ens hem trobat ni una sola persona que no, de les quals els hem demanat que no es volgués adhesionar, que no es volgués afegir, doncs, aquest clam de voler ser capital de la cultura, des de persones que tenen molt a veure amb la cultura de la nostra ciutat fins a institucions supramunicipals, entitats, associacions, clubs. Per tant, tothom ha volgut posar el seu granet de sorra. Vam convocar també amb el regidor de Cultura una reunió, doncs, per poder explicar una mica la candidatura, com la volíem articular, i va haver-hi una gran afluència d'associacions culturals i cíviques de la ciutat, i per tant, doncs, agrair també que tothom hi ha volgut posar el seu gra de sorra i tothom està, doncs, predisposadíssim a que tinguem un gran any de la cultura catalana el 2023 a Lloret.
Doncs recollim les seves paraules. Alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
moltes gràcies a vosaltres i a disposar com sempre.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per arribar a dos quarts de nou. Seguim ara amb un apunt, i és que avui farà 70 setmanes que un grup de lloretencs es troba cada dimecres, sense excepció, per reclamar la llibertat dels polítics que són a la presó, o dels independentistes que són a la presó, perquè també s'inclou el Jordi Cuixart, que no és polític, o bé els que són a l'exili. La trobada es farà avui, 4 de març, a la plaça de l'Església, a dos quarts de vuit del vespre.
L'acte l'organitza el CDR amb el suport de la Taula per la República, que la formen diversos partits, Junts per Lloret, Esquerra Republicana, Força Lloret i la CUP, a més d'unes quantes entitats. Són Òmnium Cultural, ANC, l'EAT, Obreria de Santa Cristina, les Puntaires de Lloret, el Cineclub Adler, la Plataforma per la Pau i el RALL, el Recull Rural i Artesà de Lloret.
La trobada, que fa 70, arriba avui després de l'anada dissabte passat a Perpinyà.
Més de 100 persones de Lloret s'hi van desplaçar en dos autocars per participar en l'acte multitudinari del Consell per la República amb la presència de Carles Puigdemont, entre altres.
I seguim ara 4 minuts per dos quarts de nou. Parlem del Team Albino, que organitza aquest diumenge per segon any la cursa d'obstacles Unim Forces amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. I participaran equips mixtes que hauran de superar 600 metres d'un recorregut que comptarà amb una quinzena d'obstacles. El que fem és parlar-ne amb Albino Orquera, que és responsable del Team Albino. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Doncs, Albino, estàvem parlant d'aquesta cursa d'obstacles Unim Forces. Explica'ns com s'organitza, en què consisteix, com la fareu.
Pues bueno, un año más nos vemos en la obligación de darle el protagonismo al Día de la Mujer. Como que siempre la tenemos un poquito, no digamos olvidada, pero siempre intentando integrarla mucho más de lo que se merece, ¿no? Que la tenemos un poquito abandonada, entonces la idea es darle reconocimiento en ese sentido. Y por tal motivo organizamos este evento, con el cual invitamos a participar que los equipos que vengan siempre tenga participación de una mujer representando eso, la unidad entre, o la igualdad en todo caso, ¿no? Que sea la participación tanto de mujeres como hombres en los mismos equipos. Constará de 15 obstáculos, en los cuales habrá diversos retos los cuales hay que superar, ¿no? Entonces, intentamos simular como si fuera la vida misma, ¿no? Que siempre la mujer ha tenido sus obstáculos, los cuales ha ido superando, y intentamos darle un poquito ese valor que tienen las mujeres para superar todos los retos que se han ido poniendo en la vida, ¿no? Que siempre lo ha tenido tan difícil, ¿no? Buscar su lugar, son luchadoras, son guerreras, pero han estado siempre ahí luchando por esta causa, ¿no? Pues bueno, la idea era hacer una conmemoración y ponerlas como a ellas en principio, que sean el lugar donde puedan venir y participar, ¿no? Aparte de invitarlo además a su familia, a sus amigos, en los cuales sea un día para divertirse más que todo, ¿no?
¿Y quin tipus d'obstacles hauran de superar?
Por ejemplo, o sea, saltar una valla, subir una cuerda, una montaña, carrera de velocidad, saltar obstáculos, tanto en alto como arrastrándose, pues, digamos como si fuera una pista americana, pero no tan exageradamente, ¿no? Habrá dos tipos de niveles, en uno en el cual es apto para todos los públicos, con los cuales es lo que mismo decía antes, ¿no? Que pueden venir con niños, inclusive, a partir de los 12 años. Y luego hay una que es la ultra fitness, que hemos denominado, ¿no? Para la gente que tiene más energía y mucha quiera soltar más adrenalina, con el cual va a ser unos obstáculos sorpresa, digamos, ¿no?
Uh-huh. I per l'experiència de l'any passat, com va anar? Aquesta serà la segona edició, l'any passat la primera, com va anar?
La primera, mira, hemos juntado aproximadamente 100 personas los cuales súper contentos con el éxito que hemos tenido. Y en esta yo creo que podemos llegar a casi superarla, ¿no? Porque de momento tenemos 10 equipos, el año pasado fueron 16, pero bueno, como siempre, la gente se espera hasta último momento para inscribirse. Y en eso mismo quisiera recalcar que las inscripciones están abiertas ya y finalizarán el día viernes. Hemos puesto como fecha tope. Lo estamos haciendo en el pabellón municipal de Lloret, en el donde trabajamos, en el Club Esportivo Timalvino. Allí mismo serán las inscripciones. Eso pueden venir todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos hasta las 10 de la noche, cada día.
En prenem nota la cursa. Ens han apuntat els companys que es farà al teatre, però entenem que pel tipus de proves es farà a l'exterior, no? A la plaça Germinal Ros.
Sí. Aprovechamos un poquito la naturaleza, lo que es la montaña, lo que es la zona de deporte que se ha abierto actualmente. Entonces aprovecharemos un poquito todo lo que es la zona esa, ¿no? La zona del bosque también.
Doncs a l'exterior del teatre. I ja per acabar, Albino, volíem comentar que teniu la col·laboració dels alumnes del cicle formatiu de l'Institut Roca Grossa.
Sí, sin duda que ha sido una parte importantísima, ¿no? Los que se han encargado de diagramar el recorrido, de controlar que cada prueba salga correctamente. Entonces, los alumnos del Instituto de Roca Grossa ha sido una parte fundamental. Así también como la participación y el apoyo del Ayuntamiento de Lloret de Mar, que sin duda que sin ellos esto es imposible hacerlo, ¿no? Y también quisiera destacar el trabajo que está haciendo la gente de Autodefensa Marga, que se encargan también de coordinar cada una de las pruebas que se van haciendo.
Doncs ho recollim i esperem que vagi molt i molt bé la cita d'aquest diumenge a partir de les 9 del matí a la plaça Germinal Ros, davant del Teatre Municipal de Lloret. Les inscripcions, insistim, fins divendres es poden fer al preu de 15 euros per equip, equips de 6 persones i que han de ser mixtos. Mixtos 3 i 3, entenem, perquè siguin equilibrats o és igual?
Sí, és igual, sempre...
Val.
Sí, seria ese igual, porque lo importante es que participen siempre las mujeres, ¿no?
Val, d'acord, doncs queda dit. I Albino Orquera, com dèiem, esperem que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
Vale, muchas gracias. También recordar que la gente puede venir a mirar como es una pista de este tipo, ¿no? Una carrera de este tipo, porque a veces como que le teme a ver las carreras que se ven normalmente en la televisión, que se ven exageradamente fuertes. Esta es un poquito más para diversión de la gente de aquí, en todo caso, ¿no? Que vengan y vean, y para la próxima a lo mejor se animan también a participar.
Doncs queda clar. Moltes gràcies i esperem que també vingui molta gent a veure-ho. Molt bon dia.
Vale, bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passant exactament 3 minuts de 9:15. I amb aquesta sintonia saludem en Miquel Bernis, que ja el tenim preparat per oferir-nos tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà un dia una mica més suau que l'anterior i amb menys vent, sobretot. Esperem que el pas d'un enfront torni a enterbolir el cel, el mantingui mig ennuvolat en alguns moments, però la sensació tèrmica serà més alta que ahir al migdia, amb menys vent i amb temperatures lleugerament més altes. De fet, de cara a demà esperem el dia més suau de la setmana, pel que fa a temperatures, si més no, perquè el vent de Garbí reapareixerà aquest dijous i, tot i que la temperatura pugi més, també reforçarà més la sensació de fred el vent amb cops de 40-50 km per hora al migdia d'aquest dijous. Tot plegat ens portarà un front més actiu que farà que durant la tarda de dijous i el divendres el temps sigui força més insegur i apareguin ruixats intermitents en diferents comarques de Girona. També probablement a la selva marítima hi arribarà a ploure, tot i que sembla més probable que ho faci divendres que no pas de cara a dijous. Pluges que difícilment seran molt abundants, però que sí que podrien ser com a mínim destacables i deixar al voltant de 4, 5 o fins a 10 litres per metre quadrat en alguns casos. De cara al cap de setmana el temps tornarà a ser més tranquil pel que fa a l'estat del cel i les pujades i baixades de temperatura seran notables aquests pròxims dies. De cara al cap de setmana tornarà un ambient més hivernal, altre cop amb fins i tot glaçades en alguns sectors interiors de la selva i d'altres comarques de Girona i temperatures al migdia bastant més frenades. De fet, divendres el termòmetre amb prou feina passarà dels 11-12 graus. En canvi, la setmana vinent sembla que tornarà clarament l'ambient primaveral, de manera que aquesta situació de fred més d'hivern que tindrem entre divendres i el cap de setmana tornarà a ser més aviat curta.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Ara mateix l'estació meteorològica de Protecció Civil marca 6 graus, la humitat al 95% al barri del Rieral, mentre que aquí al centre, al carrer Sant Pere, ara mateix el termòmetre que tenim ens marca que hi ha una temperatura de 7 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem és fixar-nos en el que diuen les primeres pàgines avui en els diaris dimecres 4 de març. I en el cas del Punt Avui, el diari de Girona, hi veiem la mateixa imatge, que és la d'un dels protagonistes de la jornada, Oriol Junqueras, ahir al campus de Manresa de la Universitat de Vic. El titular del Punt diu: Oriol Junqueras a la universitat, i explica que l'exvicepresident va ser rebut amb aplaudiments. Mentre que el diari de Girona es limita a explicar que Junqueras surt de la presó per donar classes. També diu que va ser rebut per estudiants i que gràcies a aquest campus i gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari podrà donar classes 3 dies a la setmana. Més titulars en aquestes dues portades. En el cas del diari de Girona, el principal diu que Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, vol blindar el pla de Domeny pel Trueta prohibint nous habitatges. També es fa ressò aquest rotatiu que un conductor fuig després d'atropellar greument un home a la Nacional 2 a Capmany. Els jutges podran anul·lar hipoteques amb IRPH si les veuen abusives. És una de les notícies de la jornada. També parla de Canet d'Adri al diari de Girona, perquè estimen en 124.000 euros els danys del sostre del pavelló. D'altra banda, aquest rotatiu explica que Sanitat recomana que l'Uni Girona-Venècia es jugui a porta tancada. I una notícia que comparteixen el diari de Girona i el Punt és que un home va morir per coronavirus el 13 de febrer a València. Un valencià primer mort pel coronavirus a l'estat espanyol. Són els titulars qui dediquen. D'altra banda, el Punt Avui, com a titular principal i escrit amb color lila, amb motiu del Dia de la Dona que es commemora aquest diumenge, diu: només sí és sí. La nova llei de llibertat sexual fixa el consentiment amb actes concloents i inequívocs. Preveu l'enduriment del Codi Penal pel delicte de violació i inclou l'arrest per l'assetjament al carrer. També diu que les dones només ocupen el 35% dels càrrecs directius. D'altra banda, el Cruscat rep 60.000 visites l'any. El gabinet RCR Arquitecte remodela els miradors de les graderes del volcà. I finalment, l'últim titular que destaquem és el nou revés de la justícia europea per l'extradició de Valtònyc. L'euroordre contra el cantant és irregular.
Més titulars de la jornada els trobem al diari El País. València registra la primera mort a Espanya amb coronavirus. El periòdico, arrestos i multes per als assetjadors del carrer. A La Razón llegim també: la víctima 1 d'Espanya posa en escac els protocols. El diari Ara: la primera víctima per Covid-19 a Espanya va morir fa 20 dies. L'ABC es fa ressò que Junqueras s'uneix al club dels indultats. El Mundo diu que ministres del PSOE esclaten contra Pablo Iglesias. I La Vanguardia, ofensiva per evitar el contagi entre metges i portes tancades al futbol.
I no deixem de banda el coronavirus, perquè sobre el primer cas de mort per coronavirus a l'estat espanyol ho expliquem. No és un cas nou, sinó que és un home que tenia pneumònia i que va morir el 13 de febrer.
El coronavirus s'ha detectat després del canvi de criteri sobre els casos que el Ministeri va anunciar el 27 de febrer i que demanava fer una segona anàlisi als diagnosticats per pneumònia d'origen desconegut.
I per combatre l'impacte econòmic del coronavirus, la Fed, la Reserva Federal dels Estats Units, ha decidit abaixar els tipus d'interès.
És la primera vegada que la Fed adopta una decisió d'emergència d'aquesta magnitud des de la crisi financera del 2008.
I canviem ara de tema. Ja hem vist que Oriol Junqueras va sortir de la presó per fer classes a la universitat, però també hem de remarcar que el Tribunal de Luxemburg ha rebutjat que el líder d'Esquerra Republicana faci d'eurodiputat mentre resol el cas.
Aquest organisme judicial de primera instància ha desestimat les mesures cautelars que va demanar l'exvicepresident.
Més notícies. Toni Soler, Jair Domínguez i Magí García estan imputats pel GAC sobre els Mossos d'Esquadra.
Recordem que els tres humoristes del programa de TV3 Està Passant van fer broma comparant els cossos de seguretat amb gossos en els dies posteriors a la sentència del procés.
Els jutges podran obligar les parelles a fer mediació pel divorci i la custòdia dels fills.
Resoldre un litigi familiar al jutjat pot allargar-se 2 anys, mentre que la mediació ho podria reduir a 2 mesos.
Alerta a les residències de persones grans que hauran de tenir almenys 2 professionals a la nit.
La nova normativa posa en alerta les residències petites, que ara necessitaran una persona més.
També és notícia que el Pritzker 2020, el Premi Nobel de l'Arquitectura, l'han guanyat les arquitectes irlandeses Yvonne Farrell i Shelley McNamara.
Fundadores del despatx Grafton Architects, són el primer equip de dones que guanya aquest premi en els 40 anys d'història del guardó.
En plana esportiva, immersos en la crisi del coronavirus i veient que aquests dies no paren de cancel·lar-se esdeveniments arreu del món, hem de dir que, de moment, el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat que manté les dates previstes pels Jocs de Tòquio d'aquest estiu.
Per tant, si no hi ha canvis, les Olimpíades seran del 24 de juliol al 9 d'agost.
I també en plana esportiva tornem cap a casa perquè el Club Patí Vic entra en concurs de creditors.
Moment crític per a l'entitat osonenca amb uns 2 milions d'euros de deute que quedarà en mans d'un administrador concursal.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui els diaris es fan ressò i ho explicarem ara aquí al Bon Dia Bon Hora de la derrota del Lloret d'hoquei patins que va perdre ahir a la nit 0-3 contra el Caldes en un partit que certifica matemàticament que el Lloret no manté de manera directa la categoria a l'hoquei lliga, però aquest any el que es farà és un play-off de permanència entre els 4 últims classificats. Per tant, el Lloret s'haurà de jugar la permanència en aquest play-off quan queden encara 2 partits de Lliga regular. I d'altra banda, també hem de dir que l'agenda del Punt i diu que avui a les 9 de la nit al Casal de l'Obrera hi ha l'espectacle Oblidar, però ja ho vam avançar ahir. Aquest espectacle s'ha hagut de cancel·lar i de posposar, de fet, fins a principis d'abril, perquè una de les actrius té una indisposició, s'ha quedat sense veu i finalment, com diem, es farà a l'abril. Per tant, avui no hi ha teatre al Casal de l'Obrera, malgrat que l'agenda del Punt no estigui actualitzada. I també al Punt avui hi veiem una imatge on hi apareix el nostre alcalde, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, en aquest cas però com a representant del Patronat de Turisme i de la Diputació de Girona, i és per parlar del festival Vívid, que ofereix, diu, paquets amb estades i activitats, un festival que es fa del 4 d'abril al 3 de maig.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, als esports.
Ara falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí, obrint plana esportiva dins el Bon Dia, Bona Hora. El Club Hoquei Lloret va caure derrotat ahir a la nit davant d'Alcaldes per 0-3 en la jornada 24 de l'Hoquei Lliga. Els homes d'Oriol Perarnau van desaprofitar diverses ocasions de gol i ara sí, matemàticament, es van quedar sense opcions per salvar la categoria de manera directa. Ho haurien de fer a través del play-off de permanència. Els rivals es van avançar en el primer temps en el minut 8 amb un gol de Cristian Rodríguez i just abans del descans van fer el segon per mitjà d'Álvaro Jiménez. Els lloretencs, que van errar diverses accions de penal, van encaixar el definitiu 0-3 en el segon temps, quan només quedaven 2 minuts per acabar. L'autor de la tercera diana va ser el visitant Ferran Rosa. L'entrenador Oriol Perarnau està content de com ha competit l'equip municipi creu que mereixien un resultat millor. Tot i així, passa pàgina i se centra ja cap al pròxim partit.
Segurament hem merescut quelcom més del que el resultat final reflexa. Si bé és cert que hem tingut forces ocasions a contraatacs, també hem tingut 4 jugades a pilota parada, 2 penaltis i 2 directes. El cert és que el fet de no materialitzar cap de les jugades a pilota parada, al final en aquests partits i aquesta categoria t'acaba penalitzant i reflexa que no puguis acabar marcant ni acabant d'estar dintre del partit o fins i tot endur-te a punts. Però bueno, al final l'equip ha competit i hem de seguir mirant la setmana ja pel partit de Reus de dissabte, que anem a una pista supercomplicada.
Després d'aquesta derrota, els homes d'Oriol Perarnau certifiquen de manera matemàtica que hauran de jugar el play-off de permanència per intentar salvar-se. Ara mateix són 13ens amb 15 punts. A la pròxima jornada, la penúltima de la fase regular de l'Hoquei Lliga, el Club Hoquei Lloret jugarà a la pista del Reus, el quart classificat. El partit es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre. I seguim en plana esportiva parlant del Club d'Atletisme La Sansi, que organitza aquest diumenge un entrenament obert per preparar la trail de Lloret de Mar, que se celebrarà el 22 de març. La jornada permetrà als participants conèixer el recorregut i rebre indicacions i consells d'atletes professionals. El president de La Sansi, José Luis Blanco, dona més detalls sobre aquesta sessió preparatòria que s'adreça a tots els nivells i que comptarà amb les 3 distàncies que es faran el dia de la prova, 5, 12 i 21 quilòmetres.
Sortirà a les 9 del matí del PDPA, del Rieral, i és un objectiu doncs, de cara que la gent ho pugui preparar i veure el recorregut oficial. No? És un recorregut on que sàpiga la gent que pot participar a qualsevol ritme, és apte per tots els nivells, tant l'entrenament del proper diumenge a les 9 del matí, com he comentat, sortida del PDPA del Rieral, gratuït, tindrem avituallament final, es podran dutxar a la piscina municipal després de finalitzar aquest entrenament, també bueno, guardarroba, i això doncs, bueno, és una forma de preparatiu de cara a la cursa del dia 22.
Recordem que les inscripcions continuen obertes i avancen a bon ritme. Fins al moment s'hi han inscrit unes 700 persones i la intenció és esgotar els 1.000 dorsals. A més, cal destacar que ja hi ha confirmada la presència de corredors d'una quinzena de països d'arreu del món. Algun d'ells no vindran només el dia de la cursa, sinó que faran estada a Lloret. Aquest fet, segons Blanco, és molt positiu per l'impacte econòmic que generarà a la destinació.
Jo crec que està bé perquè és un dels objectius que hem tingut amb l'Ajuntament, el Departament d'Esports i el Lloret Turisme, que és portar doncs, participants d'altres països a passar doncs, ja no només el cap de setmana de la cursa, no? Sinó més dies, com és el cas d'un grup de Letònia, que venen 12 atletes de Letònia a passar tota una setmana, i francesos, i això fa doncs, que, bueno, que tingui impacte econòmic dintre de la ciutat.
Els interessats en apuntar-se a la trail ho poden fer de manera presencial al puntet i també en línia a través del web lloretdemartrail.com. Amb els dorsals s'inclouen diferents serveis gratuïts com la Fira del Corredor, ofertes hoteleres, dutxes, guardarroba, guarderies, sortejos i altres regals. Moltes de les inscripcions, segons els organitzadors, arribaran en els últims dies, perquè la proximitat de les dates amb la Marató de Barcelona farà que alguns corredors decideixin a l'últim moment si participen o no.
Seria tot un èxit, sobretot perquè és una setmana després de la Marató de Barcelona. Llavors, sincerament, és la pitjor data de tot l'any, que és just després de la Marató. Molts atletes doncs, l'estan preparant, no saben el que faran després de la Marató, perquè, bueno, depèn com acabin just la setmana abans, el diumenge abans de la cursa, doncs veuran si poden participar o no al trail, i bueno, també hi ha alguns que participaran a la Marató i vindran a Lloret a fer distàncies més curtes, com la de 5 o la de 12 quilòmetres.
La prova, a més, tindrà la col·laboració dels alumnes dels cicles formatius d'esports de l'Institut Roca Grossa, que acompanyaran a l'organització per donar suport en diferents aspectes com el muntatge i la logística. De moment, aquest diumenge es farà l'entrenament per preparar la trail de Lloret. És gratuït i no cal inscripció prèvia. Començarà al davant del PDPA del Rieral. Hi haurà servei de guardarroba, dutxes pels participants i un pica-pica final.
Aquest diumenge se celebra l'Aplec dels Perdons. A les 9 del matí, sortida de la plaça de la Vila tot xinoxano cap a l'Aplec. A les 12, missa amb el relleu de les obreres i obrers. A la 1 i les 4 de la tarda, audició de sardanes. Hi haurà la tradicional arrossada popular organitzada per la penya Xinoxano. Preu del tiquet, 8 euros. L'aplec dels perdons. Organitza Obreria de Santa Cristina.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Aquest dissabte es presenta a Lloret un nou número de la revista La Dona dels Nassos, que se centra en el dolor. El dolor entès com a mal físic, com a dol emocional, però també el dolor que genera una addicció i fins i tot el dolor que genera la persona a si mateixa de forma inconscient. La presentació del número 3 d'aquesta revista es du a terme a la biblioteca el dia 7 de març a 11:45 del migdia. L'acte comptarà amb la presència de Guillem Pailez i Cristina Porres, responsables de la publicació, a més del col·laborador i metge lloretenc Josep Gil. Modera Ana Lluïsa Sobirà. Ampliem aquesta informació amb la nostra companya Rosa Giral.
Un dels directors i editors de la revista La Dona dels Nassos és el psiquiatre i psicoanalista lloretenc Guillem Pailez. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Per què us centreu en el dolor com a temàtica d'aquest nou número?
Bé, doncs això sorgeix sempre de... Cada número que fem sorgeix sempre d'una pregunta personal, i en aquí doncs vam pensar que el dolor era justament una cosa per preguntar-se, perquè és realment enigmàtic. De fet, el que és més enigmàtic és el dolor entès des del punt de vista una mica del masoquisme emocional, m'explico. És a dir, no és tant el dolor físic o el dolor, per exemple, d'una pèrdua, el que en diem el dol, que això doncs, ja de per si dona per saber més, però el que és enigmàtic de veritat és perquè, per exemple, repetim les coses que ens fan mal, no? Per exemple, perquè, bueno, en el cas de les addiccions es veu molt clar, per exemple, perquè les persones fumen, no? A pesar de que saben que els pot perjudicar, segueixen fent-ho, o per exemple, perquè hi ha persones que s'aparellen amb una persona que realment, per exemple, els hi fa mal, però segueixen amb això, no? Llavors, aquí hi ha alguna qüestió que genera un enigma, que genera una pregunta, no? I aquí és una mica el que volíem parlar en aquest número.
Per tant, no és només el dolor, com diem, com a mal físic, no? Com a presó física del cos, no? del dolor més evident, podem dir, sinó que estem parlant de temes més emocionals.
Exactament. És un dolor més aviat, diríem, més psíquic, no? O sigui, més emocional, no? Perquè diem que aquí hi ha una pregunta que, bueno, i que tampoc la resolem, vull dir, perquè això és una cosa que ha fascinat els historiadors, vull dir, t'en diuen ben clar, no? Ha fascinat a la filosofia, ha fascinat a l'art, ha fascinat a la religió, no? Ha fascinat a la medicina i també a la psicoanàlisi, també han tingut coses a dir, no? Tot i això encara és un interrogant que es manté viu, no?
En qualsevol cas, en la revista, en aquest número 3 de la revista de La Dona dels Nassos, què és el que expliqueu al respecte? Cap on teniu? O quins camins exploreu en aquest sentit?
Bé, doncs, clar, això, el projecte és un projecte on hi ha diversos col·laboradors, no?, que participen en el número, i els que toquen la vessant més artística, diguem-ne, doncs aporten la seva visió sobre el tema, i llavors tenim uns col·laboradors que han fet alguns escrits que també tracten de contestar, per exemple, en el cas d'en Josep Gil, doncs, que també és un metge lloretenc, que també molts el coneixereu, ell fa un escrit també sobre maneres de morir, no?, que també, evidentment, la mort i el dolor estan molt lligats un de l'altre, no? Llavors, jo amb l'editorial el que una mica tracto d'explicar és que en el moment hi ha un moment capdalt en la història del psicoanàlisi en què es publica un llibre de Freud, que enguany fa 100 anys justament, que es diu Més enllà del principi del plaer. Clar, aquest títol ja és suggerent. El que ve a dir és que hi ha alguna força, alguna cosa que ens fa fer coses que ens fan allunyar del que seria el plaer, no? I què és això que ens motiva, no?, a fer coses que, a pesar de que ens facin mal, les seguim fent, no? I ell inclús arriba a dir que aquesta força, que ell en diu pulsió de mort, arriba a ser fins inclús més forta inclús que la pulsió de vida, no? És a dir, com si d'alguna manera els portés a les persones cap al repòs, no? Cap a no voler... És a dir, que d'alguna manera ens és més difícil buscar el plaer que no pas evitar el dolor. Ens és més fàcil evitar el dolor, amb la qual ens genera cap a un estat més aviat de repòs. Ens acosta anar a cercar, anar a buscar més enllà. Tenim una tendència com a empresonar-nos, hi ha una tendència a quedar empresonats, no? I aquest repòs es reflexa bé en quan els éssers humans han començat a erigir pedres, diguem-ne, no? Aquesta és una qüestió important que fem giravoltar al redor de la revista, que és que quan, per exemple, posem una làpida, o per exemple construïm un menhir o un altar o una estàtua, d'alguna manera ens aboca el qualcom d'aquest repòs, quelcom de l'estar empresonats, quelcom de que ens obliga a dialogar en el per què estem vius, no? Quan mirem la matèria, ens obliga a preguntar-nos què és el que ens fa estar vius, no? I aquest interrogant és el que una mica també tractem d'eixamplar-lo, quasi que diria, no? Perquè el que no ens agrada és donar el tema per tancat. Això seria l'avorriment total.
Guillem, aquest és el número 3, perquè aquest és el número que surt a la revista, però no és el tercer número.
Bueno, és que hi ha un número 0, uh-huh. Que aleshores, en el món de les revistes ja sol passar, que va fer un número 0 una mica més experimental, en el sentit d'aviam això com funcionava, i a partir de que vas aprenent amb el primer número, doncs vas fent els altres. Sí que són 4 números, però aquest és el tercer.
I quina acceptació han tingut els altres, els anteriors?
Bé, anem treballant. Nosaltres funcionem una mica per subscriptors. És un projecte sense ànim de lucre, en el qual, doncs, diguem-ne que el que recollim de cada número, que és el preu de cost, doncs el fem servir per fer el següent. I aquest número, per exemple, ja l'hem presentat, el presentarem a Barcelona 2 vegades, el presentem aquí a Lloret, i també el presentem a Tarragona, a la Biblioteca Municipal de Tarragona.
La gent que vulgui un exemplar, què ha de fer?
Doncs, bueno, una de les coses que si és de l'àmbit de Lloret, diguem-ne, i Rodalies, que vingui a la presentació que farem aquest dissabte a les 11:30 a la Biblioteca Municipal, i en allà podrà adquirir el número que vulgui, i llavors també hi haurà els números anteriors, i aleshores també tenim unes butlletes per qui es vulgui subscriure, i llavors li fem arribar el número a casa.
Perquè el número és físic, però també entenem que és, també és virtual.
No és virtual.
Només és en paper.
Només és en paper, exactament. No, perquè quan vam... Això també és una cosa que vam pensar, que com que la revista per si és un objecte artístic, de fet només es fan 100 exemplars, i aquests 100 exemplars un cop estan venuts ja està, doncs aleshores vam pensar que el fet de tenir-la com a objecte físic també tenia un valor. Cosa que contraposa una mica amb el món en què vivim avui en dia, no? Perquè avui en dia es fa tot de forma digital i tot d'aquesta manera. Nosaltres vam voler una mica apartar-nos d'aquest cercle, no? I fer-ho d'aquesta manera.
Doncs, Guillem, agraïm moltíssim totes aquestes explicacions. Recordem que la presentació d'aquest número 3 de La dona dels nassos és aquest dissabte a 11:45 a la Biblioteca de Lloret de Mar. Moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
2 minuts, arribem ja a les 9 en punt del matí. Encara tenim un últim apunt, i és que s'ajorna l'estrena de l'obra de teatre Oblidar. El motiu és que una de les actrius està indisposada i no pot parlar. Ho explica el director de la funció, Salvador Pujós.
No pot parlar. Sí, no vol parlar, però en absolut. I els metges li han dit que això n'hi pot, com a mínim, de per 6 dies. Esclar, això era demà. Aleshores, impossible amb el teatre, si no ho pots parlar, no es pot parlar.
Oblida és una obra de la dramaturga canadenca Marie Laberge, en la versió catalana de Toni Casas. La funció presenta 4 germanes que intenten resoldre un conflicte familiar ocasionat per la malaltia irreversible de la mare que pateix Alzheimer. L'obra ja es va representar a Lloret fa 20 anys. Una obra de teatre que, a causa d'aquesta indisposició d'una de les intèrprets, s'havia d'estrenar aquest dimecres i també fer una segona funció dijous es retarda en principi fins a principis d'abril. Es representarà els dies 3 i 4 si no hi ha canvis d'última hora. A partir del pròxim dilluns, el puntet canviarà les entrades a les persones que ja l'havien comprat. Amb aquest apunt, acabem avui el Bon Dia, Bona Hora. Us deixem a les 9 en punt, d'aquí a uns segons, amb el programa En Veu Pròpia, que dirigeix i presenta Maria Joan Comartí. Les notícies cada hora en punt a partir de les 10 del matí fins a mitjanit. I demà, a les 8 en punt del matí, torna aquest informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. El Bon Dia, Bona Hora. Adéu-siau.
Bon dia, bona hora.